en biblioteques. De fet, també es pot trobar en alguns hipermercats Esclat, cal dir-ho també. I és molt fàcil trobar-los.
Qui no el té és per qui no vol.
És molt fàcil.
93-409-2770, també podeu trucar i subscriure's a Catalunya Cristiana i llegir tots aquests continguts i que us arribin cada setmana. Carme Munté, sots directora del setmanari, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spin DIR Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
El politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Quatre minuts que passen de les 10 del matí. Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ara escoltava què passa al món i pensava...
Exacte. Déu-n'hi-do. De tot, exacte.
De tot. Comencem pel que estem parlant tota la setmana. No serem originals en aquest cas.
No podem ser, no.
Ara sí, serem originals, però ho és sempre l'Oriol. Amb les músiques que tria, la primera és aquesta. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controlas tú, una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Ja ens té anys, això, eh?
Sí, molts anys. Té
abans parlàvem de l'1-2-3, que ha tornat
és
a Twitch. Imagina't que torni la bola de cristal.
Imagina't. La bola de cristal, recordeu que la bola de cristal la fem servir per quan la secció la setmana anterior hem fet alguna previsió per la següent i la posem una mica en dubte. Bàsicament el que hem dit és que aquesta setmana seguiríem parlant d'investidura i negociació. I tot i que l'hem encertat, s'ha de dir que que informativament la setmana ha vingut més marcada pel conflicte entre Israel i Palestina. El que sí que no podíem esperar és el tema d'Aragonès al Senat, i si us sembla comencem per això en el repàs setmanal.
Sí? Comencem ja per aquest repàs setmanal i ho fem amb Aragonès al Senat. Intentions on getting it. I come to your state and move like the state senate. All about the. Sí que ha fet una mica de rapero, eh?
De rapero, Thug Life, no?
Mira,
haguéssim pogut posar el Thug Life també com a alternativa a la cançó. Aquesta cançó que es diu Senet, i per això l'hem posat, eh? Per què? Doncs perquè el Partit Popular va forçar la setmana passada aquesta convocatòria de la Comissió de Comunitats Autònomes, no? L'objectiu d'aquesta comissió era dir que Espanya es trenca per culpa de l'amnistia, que és el leitmotiv del PP. És tan bèstia que, fins i tot, crec que s'han dit unes declaracions de l'Ayuso dient...
És de Nova York, eh?
Pronto no habrá españoles.
Com?
És al·lucinant. És que és increïble en el sentit més literal de la paraula, no? És a dir, ningú es pot arribar a creure que ni que Espanya es trenca ni que deixarà d'haver espanyols perquè s'amnistiï el representant del procés.
Hauria d'estar una mica preocupada perquè la seva comunitat li fa aigües últimament.
Literalment,
exacte. Sí, sí.
El PSOE i el govern van boicotejar, no?, aquesta comissió, però... Sí. Aragonès va decidir anar-hi, no? I defensar...
Es va sorprendre a tots una mica,
Ens va sorprendre a tots una mica, va decidir anar-hi a defensar l'amnistia i una miqueta més, no? Mm-hmm. El titular que n'ha sortit és que, des del seu punt de vista, l'amnistia és el primer pas per acabar fent un referèndum, no ens sorprèn en aquest sentit, però una mica cal preguntar-nos quin era l'objectiu del president d'anar allà a fer... De fet, va fer literalment el seu discurs i va marxar, no es va quedar ni a escoltar les respostes, eh? Aquí una mica l'intent, sabem que Aragonès i Esquerra Republicana en general tenen un cert problema amb tot aquest marc de negociació, no? O un cert objectiu, que és reivindicar-se com a força negociadora en tot això, no? Perquè és veritat que per la situació de l'aritmètica parlamentària el focus està molt posat en Puigdemont i Junts, sí, i la seva posició, i Esquerra vol anar-nos recordant que els seus vots també hi són, que els seus vots també estan en risc i que també està defensant els mateixos objectius. Per tant, aquest era una mica l'objectiu d'Aragonès i al final jo crec que ho ha aconseguit, perquè avui els mitjans estem obrint amb la seva declaració, ahir al vespre també, per tant, el protagonisme que buscava l'ha aconseguit. Hi ha un objectiu menys... Anava a dir menys cínic, però tampoc és que sigui cínic, diguéssim. Hi ha un objectiu més profund, si voleu, que és que en una comissió així, els arguments del PP en contra de l'amnistia no quedin sense contrastar. Mm-hmm. I això és una mica el que va anar a fer ahir a Aragonès. Fixeu-vos que ho va fer en català, perquè el Senat ja s'hi podia parlar en català i per tant va poder fer la seva intervenció en català. Això ens sorprèn ara al Congrés perquè es va aprovar, però bé, el Senat ja feia anys que es podia fer.
Ara seguim parlant d'Aragonès i el Senat, perquè hi ha moltes coses que em van sorprendre. Abans, però sí que us hem d'explicar última hora aquesta, ara van passant 8 minuts de les 10 del matí. El Patriarcat Llatí de Jerusalem informa que s'ha atacat una església a Gaza aquesta nit, en concret la de Sant Porfiri, de rita ortodoxa. L'agència palestina Wafa diu que 8 persones han mort en aquest atac. El Patriarcat expressa la seva més ferma condemna de l'atac aeri israelià que ha colpejat aquest recinte de l'església a la ciutat de Gaza. El Patriarcat també subratlla que atacar les esglésies i les seves institucions, juntament amb els refugis que ofereixen per protegir els ciutadans innocents, especialment els nens i les dones, avui en parlàvem, per exemple, amb UNICEF, que han perdut la seva llar a causa dels atacs aeris israelians a zones residencials durant els darrers 13 dies, contribueix a un crim de guerra que no es pot ignorar. Seguim avançant-vos aquesta informació. El Patriarcat Llatí de Jerusalem ha informat que s'ha atacat una església a Gaza aquesta nit, l'església de Sant Porfiri de rita ortodoxa. Els serveis informatius d'aquesta casa, que en trauran encara més d'entrellat sobre tot plegat, i us informaran al punt de les 11 del matí, quan arribi el butlletí, i si no és d'aquí, si tenim més informacions, doncs us ho anirem explicant tot plegat. Ara, si seguim amb Aragonès al Senat, volia preguntar-te, Oriol, precisament per això, eh? Perquè Aragonès va fer els seus 10 minuts de speech, va marxar, alguns ho han catalogat de poc elegant per no escoltar les rèpliques, Jo no sé fins a quin punt, no sé si puc al·legar o no, però no sé fins a quin punt també li juga a la contra no desmuntar certs arguments allà in situ i en directe.
Clar. Jo estic d'acord amb que és poc elegant, perquè tu en general en un Parlament o en un Senat hi vas a parlamentar, i parlamentar no és només dir la teva i marxar, i és, uh-huh. i és cert. També és cert que l'espai, que el teòric espai pel debat que representa un Senat, en aquest cas una comissió de seguiment de les comunitats autònomes, és un espai de debat fals. Allà no hi havia pretensió de debatre en profunditat. És a dir, tu, les persones, en general, quan discutim, en el bon sentit de la paraula, entrem en una discussió, ho hauríem de fer amb la possibilitat de que ens canviïn la nostra opinió, no? I de que el que ens digui a l'altre ens serveixi per modular el que nosaltres pensem sobre un tema determinat. Això en els congressos i en els senats no passa. Les decisions i les opinions estan marcades prèviament, i per tant, allà en realitat els debats que hi ha són ficticis, per entendre'ns. Per tant, és cert que és poc elegant. També és cert que l'escenari de tots contra un, que, en què s'hagués convertit, no, el debat posterior a la seva intervenció, no sé si Aragonès hi guanyava massa. I com que a més la seva preocupació, perdona, són els mitjans catalans, diguéssim, no? No li aportava res seguir allà, perquè la notícia que ell buscava, diguéssim, que era que els mitjans catalans ens féssim ressò de que ha anat allà i ha explicat un seguit d'opinions i posicions, ja l'ha aconseguit. Per tant, no ho necessitava.
De totes formes, no és la primera vegada que es parla del tots contra un, amb debats polítics, per exemple, però clar, un polític que guanya o que es beneficiés d'aquest tots contra un, hosti, no surt molt més reforçat? Estem d'acord que avui és notícia, però si es queda i guanya aquest tots contra un,
hagués pogut sortir més reforçat, certament. Sí, sí, és veritat.
Si el guanya.
Si hagués aconseguit guanyar. I jo crec que pels seus votants hagués sigut relativament fàcil guanyar-lo, de fet. Per tant, vist així, tens raó, i això que dèiem de quan es parla es pot canviar d'opinió, canvia d'opinió, i tens raó, probablement li hagués anat bé quedar-se, perquè per l'electorat català només podia guanyar, per entendre'ns, perquè els arguments de l'altra banda haguessin sigut tan estranys i tan excessius, no?, que probablement hagués pogut guanyar un torn de rèplica.
Ara sí, us informàvem d'aquesta notícia sobre l'església bombardejada a Gràcia... A Gaza. Uf, ho estic. Sí, sí. El patriarcat llatí a Jerusalem ha informat que s'ha atacat aquesta església a Gaza aquesta nit, la de Sant Porfiri, de rita ortodox. Per tant, sí, parlem d'Israel i de Palestina. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must
Bob Dylan. Bob Dylan,
cert. Algun dia en parlarem d'en què s'ha convertit Bob Dylan.
En què s'ha convertit Bob Dylan, sí. Amb tota la, diguéssim, bonomia que transmeten les seves cançons i les seves lletres, i lo profundament borde que és el tio,
exacte.
No? És dir, no t'ho esperaries.
Israel i Palestina, uf.
Israel i Palestina, setmana moguda, vindran setmanes més mogudes.
Encara més, eh?
Molt probablement, sí. Abans d'ahir, Biden, president dels Estats Units, va visitar Tel Aviv, es va reunir amb Netanyahu, enmig d'una setmana que ha vingut molt marcada pel conflicte informatiu sobre l'atac a un hospital a Gaza.
I et paro directament aquí. Ara seguim, reflexionant sobre tot plegat, però volia parlar amb algú expert en politologia, com tu, Oriol, perquè analitzés una mica la imatge de Joe Biden, que ja estava tenint una imatge... Ja perdonareu, però és una cosa que es comenta no només als Estats Units, sinó arreu del món, per la importància d'un lideratge com el de president dels Estats Units. La imatge de Joe Biden ja s'estava veient com una figura d'home gran, gairebé senil. La imatge ahir, o abans d'ahir, perdoneu, de Joe Biden baixant del l'avió i saludant Netanyahu, aquells dos senyors... Eren dos senyors grans decidint una guerra.
Sí, sí, és ben bé així. I l'equip de comunicació de Biden... vaja, jo crec que deuen estar bastant desesperats, perquè...
Sí, perquè després a l'avió va parlar, oi?
Va parlar a l'avió, anava com una espècie de xandall amb una imatge que reforçava precisament això que deuen estar intentant eliminar de les nostres ments, no? Que és que Joe Biden és un senyor gran, ja no que és un senyor gran, sinó que és un senyor massa gran, sí, no? Per poder exercir el lideratge que se li demana un president dels Estats Units. I realment és complicat, i a més és que en un escenari en què la preocupació es doble perquè torna a aparèixer Trump, no? I sembla que el Partit Demòcrata no té alternativa a Biden per poder batre's en duel en unes presidencials amb Trump. I encara que d'edat no siguin massa diferents, la imatge de vitalitat d'un i altre no tenen res a veure, no? Per tant, jo entenc que l'equip de comunicació de Biden deu estar complicat. I certament la idea de veure dos senyors grans, no? Que semblaria que el món ja no és seu, no? O que el món que deixin les seves accions ara no serà seu, efectivament en genera un cert problema. Jo no participo de la idea de que la gent gran se l'ha de bandejar de l'espai polític. No ho crec, perquè crec que hi ha d'haver un equilibri. I això parlant en general, és a dir, l'experiència aporta coses. El que passa és que sí que és cert que val la pena que les decisions que ens afecten a tots tinguin una certa... És a dir, hi hagi representants intergeneracionals per poder prendre decisions prou rellevants. I els lideratges... És un fenomen molt curiós, perquè fa molts anys que tenim lideratges molt grans, sí, no? Als Estats Units mateix, per exemple, el gran líder de la banda demòcrata més d'esquerres i amb més suport entre els joves era Bernie Sanders, exacte, que era un senyor molt gran, no? Sí. Durant molt temps, el líder del Partit Laborista anglès va ser Jeremy Corbyn, que també era un senyor molt gran.
No, però aquí mateix... Xavier Trias, Ernest Maragall.
Exacte, hem presentat Ernest Maragall i Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona. Sembla que la democràcia occidental comença a mostrar signes de ser incapaç de generar nous lideratges, nous lideratges que puguin ser millors, no?, que els antics lideratges, i per tant es reciclen lideratges antics perquè els sistemes interns dels partits no són capaços de detectar nou talent per liderar.
Biden que ha anat a Israel.
Exacte.
S'ha cregut la versió oficial del govern d'Israel.
No ens podíem esperar una altra cosa.
Sobre aquella bomba a l'Hospital de Gaza. Hores d'ara, jo crec que opinar sobre això és molt gratuït.
És molt gratuït. I, de fet, jo volia fer una reflexió sobre això, perquè és molt complicat ser ciutadà. És molt complicat ser ciutadà, perquè, d'entrada, no pots no tenir una certa opinió sobre el tema, no? Al final és un tema prou important, rellevant des del punt de vista ètic, no? Perquè al final són persones que han mort i una guerra, i per tant està bé que els ciutadans tinguem una visió sobre el que passa, però som incapaços individualment d'accedir a la informació amb la qual poder arribar a la veritat. Per tant, al final sempre hi ha un punt d'acte de fe, i més que d'acte de fe, de confiança. I hem de decidir en qui confiem, no? Hem de fer tot l'exercici d'informar-nos amb totes les versions que puguem, però al final del carrer no anirem en aquell hospital nosaltres a validar les proves. Per tant, haurem de confiar en algú. I el problema és que la confiança ve molt marcada per les teves idees.
Més amb una guerra.
I més amb una guerra. I prendre decisions o creure't versions que van en contra dels teus principis és molt complicat. És molt complicat per un ciutadà. Per tant, jo crec que ja ho havíem dit alguna vegada en aquesta secció. Ser ciutadà, d'una democràcia especialment, però ser ciutadà no és fàcil. I no podem pretendre que sigui fàcil, perquè si és fàcil ser ciutadà, estarem a mans de els poderosos que vulguin fer-nos creure una cosa o una altra. Hem d'estar disposats a incomodar-nos a nosaltres mateixos posant en dubte les nostres idees, les nostres creences, etc., no? I a contrastar-les amb els altres.
Jo, precisament per això, Oriol, mira, deixa-m'ho dir, perquè abans que algú m'ho digui per les xarxes socials, deixeu-m'ho fer públic per aquí. M'he negat, i em negaré, mentre això segueixi, a fer qualsevol tuit ni d'opinió, ni informatiu, en aquesta casa sí, evidentment, però qualsevol tuit d'opinió respecte al que està passant entre Israel i Palestina. Cap. Perquè no sóc partidari d'aquesta futbolització estranya que hi ha sobre la guerra, de qui són els bons, qui són els dolents, ets partidari d'uns, ets partidari dels altres, de veritat que sembla un partit de futbol i s'està morint massa gent i és un conflicte massa seriós com per prendre-s'ho així. I he dit, escolta, d'acord que hi ha molta gent que pensarà, ui, aquesta persona no opina, deu ser una mica suïssa. O vol fer una mica de suïssa. No, no sóc suïssa.
No,
és que no sóc partidari d'això.
T'entenc. Jo, si no fes aquesta secció, tampoc hagués dit res públicament sobre aquest tema. Perquè em sembla, com tu dius, em sembla molt complicat i em sembla... És dels conflictes més carregats ideològicament en els que hi ha. Fins i tot més que la guerra d'Ucraïna, no?
Sí.
És a dir, al nivell de... Perquè és un conflicte més antic, potser, no? Però al nivell de posicions molt marcades que tenen molts ciutadans, molts partits polítics, moltes famílies de partits polítics sobre aquest tema, és tan bèstia que tens la sensació que això, que estàs sentint ideologia més que informació, no? Moltes vegades, i això és molt complicat. Aquí hi ha un tema també per seguir reflexionant sobre el conflicte, i és que, és a dir, la causa palestina, ja ho vam comentar la setmana passada, és una causa amb molt suport entre les persones musulmanes de tot el món. I a més a més, amb un suport que és transversal. Sabeu que els musulmans, hi ha dues grans famílies de musulmans que no sempre s'han avingut bé, no? Però, en canvi, en el suport a la causa palestina, el suport és molt transversal. I aquest suport no sempre té traslació amb el suport que els governs dels països musulmans fan a la causa, no? S'està posant molt la càrrega de la prova sobre Egipte, no? I sobre si obre o no obre el pas amb Gaza. I Egipte també té una necessitat de controlar la seguretat del seu territori. Hamas no és precisament algú còmode de tenir dins de les seves files i per això tampoc no s'està obrint el pas lliurement, no? Entre Egipte i Gaza. Ells ens diran que és que si obren les portes, els ciutadans palestins o els ciutadans de Gaza no podran tornar al seu terreny perquè entrarà Israel. Potser hi ha una part d'això, però en realitat el que hi ha és una necessitat de garantir la seguretat del teu país. Jo crec que això, una mica, i tenint en compte que a Occident hi ha molta població musulmana, no? Jo crec que és el que està fent que estats com França, el Regne Unit, Alemanya, estiguin prenent decisions que a mi em semblen completament... terribles del punt de vista del dret a la llibertat d'expressió, que és prohibir manifestacions de suport a Palestina, no? Però perquè també estem veient que, com que aquesta és una causa amb molta càrrega i molt suport per part de la comunitat musulmana, comencem a veure una certa paranoia en relació al terrorisme, no? Amb la sensació... França fa un parell de dies va tancar 5 aeroports per amenaces de bomba.
No, ahir també.
I ahir també. I Versalles ha hagut de tancar 3 o 4 vegades.
I què va passar a Brussel·les.
I el que va passar a Brussel·les, exacte. Clar...
Que això no vol dir que tot estigui connectat, eh?
No vol dir ni que tot estigui connectat, ni tampoc vol dir que darrere de tots els tancaments d'aeroports ni de Versalles hi hagi una real amenaça de seguretat. Però el terrorisme, diguéssim, per als seus objectius no necessita una amenaça real de seguretat. El seu objectiu és sembrar el terror, no? I el terror el pot sembrar a vegades simplement amb l'amenaça, no? Per tant, jo crec que Occident té un problema de com gestiona el suport a la causa palestina de part de la seva població, que, a més, Occident mateix ha sigut incapaç d'integrar bé en els seus valors, no? A França està molt clar, no?, que hi ha moltes bosses de gent que no se senten connectades amb l'estat francès. I això acaba generant problemes de convivència molt bèsties, no? I la causa palestina i la situació a Gaza i la situació a Israel pot ser un llumí en una situació que ja és tensa.
Em tiraré pedres sobre la teulada, però tenia moltes ganes també de parlar amb l'Oriol. No sabia si fer-ho a micròfon tancat, però no, farem a micròfon obert. Això, hemos venido a jugar, que diu aquell. Jo he proposat per la setmana que ve un debat entre una persona que vam tenir aquesta setmana, ell és el delegat de l'Organització per l'Alliberament de Palestina a Catalunya, i algú que defensi les postures d'Israel.
Vale.
I vaig pensar, escolta, estem parlant tots de que s'asseguin, de que parlin, de que dialoguin, aportem el nostre granet de sorra i fem-ho, i que vinguin dues persones aquí amb opinions contraposades i que en parlin una estona. I després vaig pensar, calla, que això potser és vist com aprofitament.
Ja.
Saps? I ara no sé...
No saps si fer-ho o no fer-ho.
Exacte. M'estic explicant o no?
Sí. Jo crec que t'expliques, però jo crec que també és interessant... També és interessant que els mitjans, d'alguna manera, en els mitjans s'ofereixin reflexions profundes, no? Perquè ara, probablement, en aquesta ràdio, no?, s'ha dedicat minuts, estona, a parlar de si la bomba a l'hospital la va tirar Israel o va ser un coet de Gaza, no? I ara parlarem també de què ha passat amb aquesta església. I parlarem de aspectes concrets. Però tot això passa en un context que és històric, en unes... Llavors, anar a l'arrel dels conflictes crec que és interessant i crec que és una... que es fa poc en els mitjans i jo crec que seria molt interessant. No sé si és aprofitament. Jo crec que, probablement, coneixent l'equip d'aquest programa, probablement ve d'un interès genuí sobre el tema,
sí,
no?
Sí, però vaig pensar, calla, que igual és vist com a... Mira, està passant això, saps? Ara aquests busquen aquí...
Jo crec que pot ser... Que pot ser molt interessant i que pot contribuir a això que dèiem abans, no? Que és que els ciutadans, els oients d'aquesta ràdio, tinguin més elements d'anàlisi per prendre una decisió pròpia. Per tant, jo crec que pot ser un debat molt interessant.
Està bé. Anem al segon tema?
Som-hi. Oh, I know I love you. I find it out to see how you feel about me.
Dades.
A veure, la cançó aquesta m'encanta, és la meva preferida d'Eurovision. Crec que aquesta, crec que aquesta havia d'anar al...
És Eurofan?
Una miqueta, sí. No, crec que aquesta cançó havia d'anar al 2020, diria.
Fixa't.
Diria que... Ja te la Núria m'ha fet cara de... No, ni idea. No. Crec que havia d'anar al 2020 i aquest mateix grup després va presentar el 21. Bé, és igual. La cançó es diu Think About Things, sí. No? Pensar sobre coses.
Sí.
I això em serveix, diguéssim, per parlar d'una enquesta molt interessant que ha tret el Centre d'Estudis d'Opinió sobre les opinions sobre diversos temes que tenen les diferents generacions. Jo, des d'aquí, cada vegada que el CEO treu alguna cosa, jo vull felicitar el Jordi Muñoz, que és el seu director, perquè està fent una tasca molt xula d'oferir...
Sí,
noves perspectives, noves anàlisis, i coses que són realment molt interessants i que a més a més es veu que interessen la gent, no? Perquè de seguida genera uns debats molt,
no,
molt
que,
xulos.
El CEO normalment el tenim com a... una mica com el CIS,
sí,
allò de dades electorals i totes aquestes coses, i darrere hi ha dades molt xules de
trobar.
Hi ha
dades molt interessants,
sí.
Exacte. Quin és l'estudi que han fet? Doncs han fet un estudi sobre, sobre com les diferents generacions tenen opinions sobre diversos temes. I la tendència global que ha sortit és una tendència a la dretanització de les generacions més joves.
Dretanització de la generació més jove.
Sí, exacte. Les generacions més joves són més una mica més de dretes que les generacions del mig. Uh-huh. És a dir, són menys de dretes que la generació més antiga, que és la generació silenciosa, però, en canvi, són més de dretes que els millennials, la generació X i els baby boomers.
Per tant, una mica més conservadors?
Clar. De què estem parlant? És a dir, a mi em sembla molt interessant fer aquesta reflexió, perquè...
Sí.
Jo crec que hem de començar a entendre... És a dir, s'ha reflexionat molt sobre això, no? I s'ha dit, això és culpa de que Vox utilitza molt bé TikTok, no? Això és cosa de que els influencers que tenen èxit entre tota aquesta gent són de dretes. Uh-huh. Jo crec que això connecta bé amb un esperit que ja havíem vist en anteriors generacions, que és l'esperit de la rebel·lia, no? Sí. És a dir, d'anar en contra de les idees principals, no? Les idees amb més èxit entre la societat. I crec que ens hem de començar a recordar que avui en dia les posicions políticament correctes, diguéssim, i les posicions hegemòniques són posicions més d'esquerres, no? Perquè tots hem assumit que el canvi climàtic és important, tots hem assumit que els drets de les dones i de les minories són importants, i el missatge principal que es llença des de les institucions i des dels mitjans va en aquesta línia. Mm-hmm. Quan això passa, diguéssim, comença a aparèixer un fenomen que és la rebel·lió contra tot això, que recolza sobre els més conservadors, que són els més antics, però també sobre els més joves, que volen rebel·lar-se contra el missatge imposat. Ja sé que he dit que des de les institucions es transmeten missatges que són més d'esquerres, i estem començant a veure Vox entrant en les institucions. Però també per aquest fenomen, diguéssim, perquè si veiem on han entrat en llocs on durant molt de temps els missatges eren a favor de tot això que dèiem. No? Per tant, jo crec que hem d'entendre això, hem d'entendre que hi ha un punt de... que la dreta és la nova transgressió. Els missatges d'alguna dreta és la nova transgressió. I a mi això em preocupa perquè apareixen aspectes de conservadorisme en contra dels drets de les dones, en contra dels drets dels col·lectius LGTBIQ+, Clar, això és perillós, diguéssim, quan anem per aquí. Però aquesta és la posició rebel avui en dia.
Uh-huh. Encara, deixa'm preguntar-te sobre, uh-huh, sobre això, perquè... ui, com m'estic destapant avui. jo sóc dels que creu, ja ho dic obertament, després la gent m'acusa de... Tu ets un liberal. Bueno, poseu-li el nom que vulgueu, jo sóc el que sóc i ja està. Jo crec que... O estem superant, o hauríem de començar a superar una mica, entès com el segle XX,
sí,
la idea és que, la separació esquerra-dreta.
Sí.
Com a concepte clàssic,
eh? Jo crec que hem de començar a entendre...
O la unió a la dreta com a conservadorisme, sí, i l'esquerra com a progressisme.
Exacte.
Digue-li com vulguis.
Sí, estic d'acord. Com a societat madura en democràcia, i també deia, més difícil, no?, ser ciutadà, doncs, en això també, perquè hem de començar a explicar bé la complexitat del que són les idees polítiques, no? I les idees polítiques no... Les caixes d'esquerra i dreta tenen les cames una mica curtes. Jo crec que hem de començar a parlar d'eixos de... A més, en aquest país estem afectats, perquè en els...
A més, en aquest país té moltes connotacions, l'esquerra i la dreta.
Primer de tot, que té moltes connotacions històriques, perquè durant molt de temps en aquest país ser de dretes era ser franquista,
sí, sí,
no?
Sí.
Com que això també està desapareixent per un tema generacional, això també permet a les generacions més joves situar-se més a la dreta, perquè això no vol dir ser franquista. Uh-huh. No? Però normalment, quan en els cercles més friquis, diguéssim,
sí, sí,
quan es parla de posicionament polític, es parla de dos eixos.
Sí.
L'eix social, val? I l'eix econòmic. Uh-huh. L'eix social és, doncs, el suport a causes de la llibertat dels drets LGTBI, del feminisme, etc. I l'eix econòmic és més si hi ha d'haver-hi més regulació dels mercats o menys regulació dels mercats.
Uh-huh.
Això ja és una mica més multifactorial que l'esquerra i la dreta, no? Perquè són dos eixos i això marca quatre possibles posicionaments. Tu pots ser liberal des del punt de vista social, però conservador des del punt de vista econòmic, en el sentit que vols uns mercats regulats, no? Per tant, ja com a mínim ja no hi ha dues categories, sinó que n'hi ha quatre.
Uh-huh.
Què ens passa a Catalunya? Que com que tenim l'eix Catalunya-Espanya,
nacional,
que és un eix en si mateix, clar, per entendre'ns, fer un gràfic amb tres eixos ja és molt més complicat, val? I per tant, en aquest país es pot ser d'esquerres, de dretes, indepe o no indepe,
uh-huh,
no? I això empobreix el debat, perquè hi ha molts més matisos en les posicions socials.
Molt d'acord.
Una mica reflexió sobre això. Volia dir una altra cosa sobre el tema del CEO, i és que m'ha interessat especialment que una de les preguntes que es fa és l'interès per la política.
Val?
I la generació més jove és la generació en què l'interès per la política entre homes i dones és més similar. És molt bèstia, perquè la generació silenciosa o la població... Sí, la generació silenciosa, que és la gent més gran, mm-hmm, les dones tenen un interès en la política de 4,7, en un eix que diria que és fins a 6, eh?
Val.
I els homes en 5,6. Hi ha molta diferència entre uns i altres, no? Els homes els interessa molt més la política. Això es va reduint a mesura que passen les generacions, i la diferència entre homes...
Perdona, la generació silenciosa ara quina és?
És la més gran de totes, per entendre'ns. Són els nostres avis.
Val.
Vale? La diferència entre homes i dones de la generació Z és de res, de 3-4 punts, mm-hmm, no? De 3-4 dècims. Clar, això està molt bé, perquè això vol dir que durant molts anys ja ens quadra, una mica amb la idea que tenim sobre què era la política en la gent gran, no?
Uh-huh.
Això vol dir que les dones estan entrant també en el debat polític, no? Que les nostres àvies hi eren molt menys en el debat polític, uh-huh, del que hi eren els nostres avis. Ara no, la política és cosa de tots, i per tant jo crec que això és una bona notícia.
El voto indirecto de la mujer.
Exacte.
Era quan votava l'home.
Sí, 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 exactament.
Era brutal. Anem a Estopa?
Som-hi.
Hay pistolas que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas...
Vino tinto, ¿eh?
Vino tinto.
Ai.
Ai, per què? Perquè ahir el vino tinto espanyol va anar a parar a l'asfalt de les autopistes franceses.
Sí, sí, sí.
Això era un clàssic, però jo feia molt de temps que no ho veia.
Feia anys.
Feia molts anys. I
cap tan important, de moment, si això es manté aquí, ja veurem cap on va, des que la Trinca va dedicar una cançó a allò de la fruita, que tiraven fruita... Els camions francesos, a Junquera.
No la conec, aquesta. Mira, hauria sigut bona també per posar-la. Si segueix passant,
si
n'hem de tornar a parlar, la posarem. Clar, realment els pagesos i el sector primari tenen les capacitats de fer manifestacions amb molt d'impacte, no? Sí. Perquè hem vist allò, la llet llançada al terra, els fems, la fruita abocada davant de les eleccions del govern...
Grans reivindicacions.
I a més, amb unes imatges molt, molt potents, no? Sí. I a més, si analitzo una mica la imatge, és molt bèstia. No és el cas del que parlarem avui, però quan un pagès o un ramader agafa i aboca la seva producció, no? Aboca la llet, aboca la seva fruita...
No hi ha res més dur,
És molt dur, en el fons. La imatge és poèticament molt bèstia, no? Perquè és dir, estic tan fumut que ni la cosa que a mi em sustenta, que és aquesta fruita, que és aquesta llet, li puc donar valor jo, no? Li dona tan poc valor al món que jo la llenço, no? Exacte. En acte de protesta.
És molt bèstia, és molt potent.
Aquí no va d'això, la cosa. Aquí va d'agricultors francesos llançant productes espanyols perquè consideren que hi ha una competència deslleial i demanant que es prohibeixin les importacions. Això, els agricultors francesos crec que són conscients que és impossible de fer en el marc de la Unió Europea, però tot i així en recorda, no? I és interessant perquè ens situa a nosaltres en el debat sobre... Aquest debat se'n parla menys, però de les deslocalitzacions. En recordeu quan hi havia una època en què estàvem molt preocupats, amb raó, de que molta producció espanyola se n'anava al Marroc, se n'anava a la Xina, no?, per mà d'obra més barata, tal. Hem de ser conscients que a la Unió Europea a vegades ens perceben com el lloc de deslocalització, no?, de productes i serveis, perquè aquí fem les coses més barates, també perquè tenim sous més baixos, no?, i tota la pesca. Però bé, és una protesta que em va semblar interessant. I ja veurem com s'acaba. Jo crec que no té massa recorregut. A més a més...
Creus que hem vist ja la imatge més potent,
Jo crec que hem vist la imatge més potent. Sembla ser que hi havia poqueta gent en aquestes manifestacions, s'ha de dir. El que passa és que, clar, com dèiem abans, tenen molt d'impacte, que no cal que tinguin un gran suport. No sé per on aniran, no crec que el govern de Macron, que és força europeista, tiri cap aquí, però bueno, les protestes del sector primari són sempre una preocupació per part dels governs.
Va, i obrim dos temes de cara a la setmana vinent. Invasió a Gaza, què?
Veurem ja la invasió terrestre a Gaza. Mira, ahir el Departament d'Estat dels Estats Units va fer un advertiment global de viatgers, no?, per possibles riscos de terrorismes. Podria ser que estiguin anticipant aquesta invasió terrestre a Gaza. Crec, sincerament, que hi ha una diferència entre el posicionament públic dels Estats Units en relació al suport tàcit que estan donant a Israel per la seva invasió a Gaza i el que està passant en els canals més discrets, diguéssim. Jo crec que els Estats Units deu estar intentant que el govern d'Israel no es passi excessivament, no? I no es posi en un cau del qual no podrà sortir, perquè aquesta és l'altra. Una invasió terrestre a Gaza pot ser molt perillosa per a l'exèrcit israelià, no? Per tant, ja veurem si acaba passant. Tothom coincideix a dir que en algun moment o altre l'exèrcit entrarà a Gaza. Amb quin objectiu i com ho fa és el que haurem de veure, i haurem de veure si això passa aquest cap de setmana. De fet, avui és sàbat, per tant, jo crec que és difícil que això passi en les properes 24 hores, però diumenge, dilluns, veiem què passa.
I la segona
és, sí, finalment tindrem pacte d'investidura, tindrem esclariment sobre com anirà aquesta amnistia, si inclourà a policies, si no que l'haurà a policies, si serà exhaustiva pel que fa als delictes. Ho veurem la setmana que ve, a veure si hi ha algun avançament en aquest sentit o no.
I si tot plegat ja serveix per investir Pedro Sánchez o encara...
Exacte.
O només amb això
no n'hi ha prou.
Oriol Vidal, moltíssimes gràcies. Una setmana més, t'esperem la propera.
Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Gràcies. Y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no... Radio Estel.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Mireu, tots els nostres oients segur que sabeu que els testaments són un document unipersonal, és a dir, una persona, un testament, i que es poden canviar quan una persona vulgui sense donar explicacions a ningú, però pocs sabem, i jo ja m'incloc, que existeixen diferents formes de testar, és a dir, de fer testament. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya avui una especialista en tota la temàtica, com és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas Herencias y Testamentos. Maria Elba, què tal?
Molt bé, Joan, buenos días.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Escolta, ara deia, Maria Elba, que els nostres oients segur que saben. Porque vos has explicado muchas vagadas.
Joan, llevo 14 años, claro. O sea, perdona, haré 10 años el año que viene hablando de herencias.
Mira, aquí en,
imagínate, los oyentes de Radio Estel ya son, yo creo que, semi-especialistas en herencias.
Por eso diem que quan parlem de testaments, molta gent ja sabrà que són aquests documents unipersonals, no?, que formen sí. part d'una sola persona.
Exacto.
I prou.
Uh-huh.
Però jo no ho sabia. Existeixen diferents maneres de fer testament.
Sí, sí, sí.
Primer deixa'm preguntar-te per què existeixen diferents
pues
maneres de fer
para
testament.
Pues para proteger a la familia y para proteger a las empresas familiares. Básicamente los testamentos familiares, que es el tema que vamos a tratar hoy, se utilizan para proteger a la familia y para proteger la continuidad de una empresa. Uh-huh. Son los llamados testamentos familiares. Bueno, el nombre jurídico siempre es así un poquito raro, pero bueno, traducido son testamentos familiares. Uh-huh. El nombre jurídico es un pacto sucesorio. Y te voy a poner un ejemplo para que se pueda entender la utilidad y la gran ventaja de estos testamentos familiares.
Va.
Normalmente, tú acabas de decirlo, y todos nuestros oyentes después de 10 años ya saben que cada persona hace su testamento. Eso quiere decir que lo puedes cambiar cuando quieras. Normalmente va al matrimonio, los dos juntos al notario, uh-huh. Él hace su testamento, dice que el heredero es su esposa y ella pues hace lo mismo y el heredero es el marido. Uh-huh. Bien, la historia es que si se muere primero ella,
¿sí?,
vamos a tener un problema. Porque si se muere primero el marido, las viudas, las mujeres, suelen no tener problema de sobrevivir la viudedad. Es decir, seguirán ellas gobernando la casa, seguirán, no sé, planchando, cocinando, limpiando, y cuando son muy mayores van a contratar a alguien que les ayude, pero no que se lo haga, que le ayude y ella supervisa. El problema viene cuando muere primero la señora y el marido queda viudo. Ahí vienen problemas y graves, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el marido no sabe planchar. No sabe cocinar, limpiar, no ha limpiado nunca. O sea, estamos hablando de generaciones de 70,
sí,
80
sí,
años.
Sí, ¿eh? Claro.
Otra generación. Hoy en día yo ya sé
no,
que tú
no,
haces
no,
de todo.
Pero
¿eh?
Pero no, estoy hablando de la gente gran que me
exactamente. Vale. Entonces el marido, ¿qué va a pasar con ese viudo sobreviviente?
Uh-huh.
Pues que va a contratar a alguien para que esté todo el día en casa y le haga todo lo que le hacía antiguamente la esposa.
Seguramente.
¿Y qué pasará? Pues que este señor, al final, acaba gran cantidad de veces haciendo un testamento a favor de la persona que va a cuidarle.
Uh-huh.
Esa suele pasar en varias ocasiones. ¿Y qué ocurre? Te he dicho antes, han ido juntos al notario, cada cual ha hecho su testamento, si ha muerto primero ella va a heredar el marido, y la señora en cuestión que va a encargarse del cuidado de la casa y de este señor en cuestión, pues va a acabar heredando lo del señor que está cuidando más lo de la señora.
Claro.
¿Lo ves? Pues para eso se han creado los testamentos familiares.
¿Que son un testamento? ¿Aquests sí que son conjunts?
Efectivamente.
Vale.
En estos tipos de documentos, o sea, la ley dice que ¿quiénes pueden firmar un testamento familiar? Tienen que ser miembros de una misma familia. No se puede firmar, por ejemplo, entre un señor y un amigo. No, eso está prohibido. Miembros de una misma familia. Habitualmente son los cónyuges, se nombran herederos mutuos en un mismo documento notarial, ¿eh? Uh-huh. Herederos mutuos, y cuando ya no están, pues se heredan los hijos como ellos quieran y hayan previsto en vida de ambos.
Vale, això et volia preguntar, Maria Elba. Fem una petita aturada just en aquesta qüestió, perquè em parlaves de viudetat, i jo estava pensant, clar, si mor, jo què sé, la dona en aquest cas, i queda
el viudo,
i queda
sí.
el marit, i el marit en testament li havia deixat alguna cosa a la dona que ja ha mort,
pues entonces,
cuando... ¿ha de tornar a fer testament o allò passarà...?
Pues este es un dato muy importante. Y cuando las personas van a hacer un testamento...
Sí, m'estic explicant, ¿eh? Perquè
perfectamente,
mica... ¿sí?
Porque además me lo he encontrado y digo, madre mía, vale. qué pena que haya pasado esto, ¿no? Tú en el testamento tienes la opción de elegir a tu heredero, pero en la vida, Joan, ya sabes que siempre hay que tener un plan B. Uh-huh. Por tanto, si el día que tú mueres, o sea, si el día que tú mueres el heredero que habías puesto murió antes que hayas fallecido, ¿qué ocurrirá? Que ya nos quedamos sin heredero y ahí vamos al heredero suplente. O sea, siempre tenemos que poner un heredero suplente, porque si no nos vamos a encontrar sin heredero y vamos a tener que iniciar un pequeño juicio en la notaría para que... A través de las pruebas testificales y documentales, uh-huh. el notario acaba diciendo quién va a ser el heredero.
Claro.
¿Vale? Siempre un heredero suplente.
Això sí, es dona el cas i que sempre està bé que posem aquest ara em surt en català,
suplente.
Heredero suplente.
Sí, el substitut.
Substitut.
Sí.
Parlàvem, però, dels testaments familiars. Entenc que a l'hora de fer un testament familiar, el que tenen que tenim molt clar, la parella que faci aquest testament familiar... és que han d'anar al notari ja amb les coses pactades.
Efectivamente.
Entenc, ¿eh?
Sí, porque aquí me gustaría hacer hincapié... ¿Te acuerdas que el otro día estaba aquí el notario?
Sí.
La función del notario es dar fe del contenido, comprobar la legalidad. Pero normalmente estos documentos de tanta complejidad los diseñamos en el despacho. O sea, el notario vas a firmar y para que mire que esté todo correcto. Pero no vas al notario a hacer un documento de este tipo dada la complejidad del documento. Uh-huh. O sea, complejidad... Para las personas que no se dedican a esto, evidentemente, porque vale. Para nosotros no es ninguna complejidad.
Anem a intentar resoldre per totes aquella gent que no ens dediquem a això, eh? Ara que ens deies complexitat. ¿En qué consisteix un testament d'aquesta naturalesa?
Yo creo que se va a entender mejor si pongo un ejemplo.
Val.
Mira, el testamento familiar tiene que tener una finalidad. Uh-huh. No es porque sí, ¿eh? O sea, es para proteger alguna cosa. Existen este tipo de personas que van y hacen este testamento, que sería un tío que no tiene hijos, no tiene esposa, pero tiene algún sobrino que siempre se ha llevado bien y siempre le ha cuidado. Y le dice, mira, estoy pensando asegurar para ti mi herencia y yo sé que tú siempre me has cuidado y sé que seguirás haciéndolo. Y quiero, de alguna manera, reflejarlo para que esto, digamos, vaya a misa, o sea, que se cumpla. Y este va el sobrino con el notario, ahí el sobrino con el notario, el tío con el sobrino
sí.
a un despacho y le dice, mire, queremos nosotros hacer esto. Entonces el tío va a decir, nombro heredero único a mi sobrino. Uh-huh. Y el sobrino dirá, y yo me comprometo a cuidar de mi tío mientras viva.
Vale.
Entonces este documento, por ejemplo, es un pacto. ¿Y qué permitiría? Pues si el sobrino vive en alguno de los pisos del tío... Pues que lo podrá tratar como si fuera de él, porque ese testamento no se va a poder cambiar. Por mucho que alguien manipule a una persona mayor, que manipula mucho a la gente mayor, ¿eh?
Sí,
porque ya perdemos la fuerza, no nos queremos enfrentar.
Clar,
y al final...
Maria Elba, com ens assegurem que aquest nebot està cuidant del seu tiet?
Pues si nadie dice lo contrario, se va a comprender que lo ha estado cuidando.
Vale.
Si hay algún familiar que se siente perjudicado, digo... no estoy de acuerdo, tal, uh-huh. pues siempre podría llevar prueba para decir, mira, lo tenía vale. abandonado.
Vale.
Entonces, ahí quedaría sin efecto el acuerdo que se hubiera hecho con uh-huh. el tío y el sobrino, ¿eh?
Uh-huh. Ara em deies, i ho considerava molt interessant això també, el testament familiar es fa perquè ha de tenir una finalitat. Per tant, ara sabem els casos en els que s'aconsella fer un testament com aquests. Hi ha casos en els que es desaconselli fer un
sí,
testament com
sí.
aquest?
Sí, sí. Para hacer este documento ya tenemos que tener la vida bastante, digamos, encauzada. De ninguna manera aconsejaría a alguien de 40 años, ni de 50, ni siquiera de 60. Yo hablaría a partir de los 70. Uh-huh. Porque ya tiene que ser un matrimonio, normalmente son matrimonios, por eso digo este ejemplo, en el que ya vemos que nadie se va a divorciar ni van a pasar cosas, digamos, que no deberían, ¿no? Porque uno en principio se casa para toda la vida. Y una persona de 40 años todavía es bastante joven y puede cambiar de idea, ¿entiendes? Claro. Entonces, cuando ya tiene cierta madurez y vemos que las cosas van a continuar hasta el final de la vida, que sería a partir de los 70, aconsejamos este tipo de documentos.
Uh-huh. Escolta'm, avui hem conegut aquests testaments familiars, la seva finalitat, com fer-los, de quina manera ens aconsella la Maria Elba que fem aquest tipus de testament, quan no fer-los, perquè ens jugaríem potser una mica a la contra. Aquests són els testaments anomenats testaments familiars. El que us vull recomanar jo és on fer-los, que és el Bufete Rojas, Herencias y Testamentos. Maria Elba, ¿dónde te encontramos?
Bueno, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe 37.
Carrer Casp número 37 de Barcelona, que podeu trobar el Bufete Rojas. Escolta, que em dieu... No, és que a mi em costa desplaçar-me. Primer vull informar-me a través d'un truc. Segur que us atén la Maria Elba i us respon als vostres dubtes. Res, només heu de trucar al 93-246-60-96. 93-246-60-96. O inclús, si voleu i ho preferiu, fer les consultes a través del web del Bufete Rojas, que és 3W, així de fàcil, 3W.bufeterojas.es. Maria Elba Rojas, com sempre, un placer.
Igualment, Joan. Adeu.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Bravo, que bravo, sí. Jo imagino que ens sortirà. Sí. Veient com hem enfocat aquesta...
Com a
aquesta...
mínim de carmelets.
Exacte, jo t'anava a dir un elixir, saps? Licor del Polo, una cosa així. Bravo. O una cosa més de nivell.
Que bravo.
Bravo, Cap Bravo. Escolta, ara t'explico coses de la cistella Cap Bravo i sí. arribem a les 10. Va. Però tenim a Manel López
sí, com a... Sí, a les 10 no arribem, arribem ara, a les 11, ara... si no t'importa.
Ah, sí, val, tens raó. Aniríem cap enrere en el temps, que no, no ho descartem.
No descarto, què passa.
Ara tenim ara mateix aquí a la peixera, ho dic perquè a la gent li interessa això.
Sí.
Ah, José Matoses, com a sí. mestre Yoda.
Mestre de cerimònies.
Mestre Yoda.
Sí, sí, sí.
I el padawan és Manel López.
Correcte.
I està, tal, Manel López. Correcte. Manel López, atenció, perquè té un... Ai, i per què estic dient Manel López, jo? Àngel. Àngel Martínez.
Àngel Martínez.
Déu-n'hi-do, però l'he canviat el nom completament al poble. No, perquè teníem un altre. Ah, clar.
Clar, Manel López ja...
Ara m'he anat... Ara, ah, exacte. Ara m'he anat total. Bueno, escolta, té una cultura... Té una cultura... cinematogràfica. Ve avui amb una suadora de Pesadilla en Hilm Street.
Sí o no?
Sí, 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 sí. Ara, ara se l'ha tret, perquè té
calor. No, i que no ets el Manel? Aviam, xiquet, un moment. Aviam si la veiem, la samarret. No, no la veig, eh? Ah, mira.
Mira, 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 mira.
Ep.
Mira, mira, mira.
Ep.
Espectacular.
Poca broma, eh? Portar això a Radio Estel.
Ahir s'ha de tenir valor, eh? Personalitat.
Ara.
La personalitat d'Àngel Martínez. I no d'una altra persona.
Correcte.
Àngel, disculpa'm, se m'ha anat la pinça totalment. Bueno, va, si estigui sí,
que
Cap Bravo.
Àngel, a Ràdio Estel, i no recordar-ho.
I destacar-lo per una suadora de pesadilla. Bueno. Escolta, Cap Bravo, la companyia de supermercats de referència a Catalunya,
sí, home, sí.
amb quasi 65 anys d'història, arribaran i us festejarem per tot lo alto.
Sí, sí,
Cap Bravo
sí,
aposta per la diferenciació, per la tardor, per l'estalvi personalitzat, per la varietat, per la innovació. 3.000 supermercats a les 4 províncies.
Legión.
Són legión. Per tant, tots a Cap Bravo, perquè us donen el millor servei, estan a tot arreu, pensen en vosaltres, amics oients. Cap Bravo és que és Mel de Romer. Mel de Romer. I ja sabem que cada setmana tenim una cistella que sortegem entre els nostres oients, les persones que vulguin jugar amb nosaltres, participar de les nostres preguntes. Cada dia una pregunta, cada setmana una cistella Cap Bravo.
Sí.
Fantàstica. La d'aquest mes, que ja hem repartit, dos. Ara anem per la tercera, que serà avui. Recordem, el sorteig el farem cap a 2:15, més o menys. Si toca aquesta cistella, pensa que t'enduràs a casa xocolata negra amb ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba, 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 la bomba, i melmelada de maduixa, també oli d'oliva verge extra i salsa bolognesa, gel aloe vera, piel sensible i sabó de mans de glicerina i argan. És que completíssima.
Què més vols?
Completíssima, completíssima.
Què més
completíssima.
Vols?
Més la pròpia cistella, que és meravellosa,
sí?
Absolutament meravellosa.
Per anar a fer la compra, per
bueno,
anar...
pel que vulguis, per lluir-la, per lluir-la, per... Saps allò que surts al carrer i dius jo llueixo amb orgull aquesta cistella Cap Bravo, que em distingeix de la resta de la humanitat?
Escolta'm, què dius? Què dius? Per anar a la platja, però és que, clar, ara que arribarà l'hivern... Per pots... posar l'anorac.
No, perdona.
I anar als Pirineus a esquiar.
I que l'hivern no, no arribarà a Trias, l'hivern. Traiem-nos lo del cap.
Això també
com a veritat. Molt, com a molt, tindrem una tardor suau.
Però que... Però
que sí, que sí, que sí, que és, val per tot.
Qualsevol època de l'any. Què has de fer el canvi d'armari? Doncs mira, arroba de moment a la cistella Cap Bravo.
Exacte, exacte, exacte. Doncs tenim una pregunta per avui, la podem recordar als nostres oients. La podeu respondre al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Bravo, Cap Bravo. La pregunta avui, ja sabem, després del retorn a ir per l'1, 2, 3, doncs anava per aquí, eh? Per l'1, 2, 3.
Sí, sí, sí.
Clar, ahir van tenir aquest retorn de l'històric concurs 1, 2, 3, creació del geni Chicho Ibáñez Serrador, que va marcar a una generació, a moltes generacions, que a més després s'han anat reinventant, perquè hi ha moltes versions del 1, 2, 3, i jo, per 25 pessetes i una cistella Cap Bravo, cada resposta, evidentment, què és allò que més recordeu, la pregunta és, què és allò que més recordeu del 1, 2, 3? Per exemple, los supertacañones.
Boníssim.
Tu te'n recordes de los supertacañones?
Sí.
Doctor, era el senyor Cicuta.
No me'n recordo el nom.
No, jo tampoc.
Però sí, me'n recordo...
Van començar los tacañones i després les supertacañones, que eren las Hurtado.
Correcte.
Vam evolucionar sí, sí, a las Hurtado. Sí, sí. Que quan arribaven, perquè després també sortien a la part del concurs, deien... Ala vamos, ala vamos, ala... I després deien... Ala venimos, ala venimos. Era un altre temps.
Era un altre
aquest
temps.
Humor triomfava.
Sí, sí,
triomfava,
sí, sí, sí.
Veritablement.
Martes
doncs
13,
podeu recordar... Martes i 13 no sé si van sortir. El tricicle, va sortir allà
sí,
fent el Django, no?
Sí.
El ball aquell de Julio Iglesias.
Sí, sí, sí.
I allò va triomfar moltíssim. Però és que hi havia també la Bombi.
Clar.
Bigote a Rosset.
Imagina't.
Bigote a Rosset després ha tingut relacions
exacte,
il·lustres.
Exacte.
Los sufridores, el apartamento en Torrevieja. Tarjetita por aquí. Allò qui ho deia, la tarjetita por aquí.
No recordo.
Sí, Jordi Estadella. Jo,
Jordi Estadella, sí senyor.
Jordi Estadella. I el va presentar l'1, 2, 3, un presentador català, el Josep Maria Bach, es deia? O...
Bax?
Bax.
Josep Maria Bach va aquel... presentar l'1, 2, 3?
Jo crec que sí.
No me'n recordo.
En la, una de les èpoques primeres. I Mayra.
No recordo.
Mayra.
Home.
Mayra. Doncs no qualsevol d'aquests records o altres que us vinguin al cap, si us sí, plau, exacte. Participeu amb nosaltres, us espera una cistella meravellosa, plena de productes fantàstics. Respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, respostes de veu o respostes per escrit, eh?
Mm-hmm. Ara sí, ara anem sí. als serveis informatius d'aquesta casa i a la tornada, a la caravana, pugen Dafnis Baluf i Albert Salazar per presentar-nos una obraça de teatre, Pols de Diamant, que es fa a la Sala Versus Teatre i que val molt, molt, molt la pena. De seguida en parlem de tot plegat. Fins ara.